collapsing. El dia que va morir la Charo, demà farà un mes, jo havia estat a casa seva acompanyant el seu marit, el seu fill, la seva família i d'altres amics íntims, assistint impotents a la seva agonia. Era la crònica d'una mort anunciada. Es produís el desenllaç, vaig haver d'absentar-me perquè hi havia una transmissió des del Liceu. A 3:15, un poderós impuls em va fer telefonar per preguntar si s'havia produït alguna novetat. Se'm va dir que no. Però en aquell precís instant, la Charo expirava. Una hora després, quan acabà l'òpera, se'n comunicava el dramàtic fet. A mitjanit d'un dia feiner, conduir el cotxe pels carrers de Barcelona és gairebé un relax. No recordo quin camí vam seguir amb el vehicle, la meva dona i jo, per arribar a casa d'Antoni Serra. I tampoc sé si aquest relax ens va fer repassar en pocs minuts de trajecte que probablement la tragèdia del procés absolutament irreversible de la malaltia era més inhumà que la pròpia mort. Contemplant després el rostre tranquil, sense cap rictus de patiment de la Charo, hauria d'haver mantingut aquesta teoria. Però és que de sobte, com si totes les consideracions que vas fent no comptessin per res, t'adones de la brutal realitat. Ella ja no hi serà més. L'amiga entranyable de més de 25 anys. La dona que vas conèixer gairebé d'adolescent i que en certa mida i per tu encara ho era d'adolescent. La companya de tantes hores i la de les mil converses. La que en un suprem esforç, mesos enrere i enmig d'un ambient de tensió professional però de festa rutilant, havia estat copresentadora amb tu dels Premis Sant Jordi, la Charo ja no viuria més. Quan a l'endemà vàrem dedicar el seu últim èxit professional, fora dubtes, a la seva memòria, tot acabava de passar i l'emoció i l'angoixa, el dolor i el sentiment de buidor ens envoltaven implacablement. No podíem tenir perspectiva de serenor. I la nostàlgia era encara un sentiment massa jove per a contemplar-la, estant la Charo de cos present. Ara, passat tan escassament aquest mes, tristesa, enyor i nostàlgia no poden impedir que tornem a parlar de l'amiga desapareguda als nostres oients de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, sabent, com sabem, que era per ells, per vostès, una de les més estimades veus de les nostres emissores. En representació de tots els companys i de tota l'emissora, ara escoltareu un seguit d'intervencions de professionals que van tenir un contacte entranyable amb la Charo i que, per haver treballat amb ella, la van saber estimar i respectar. I perquè un programa, per molt emotiu i especial que sigui, com ho és aquest, no quedi orfe de la música, anireu sentint també, encara que molt breument, la música que la Roser, que a la Charo, tan a dins del cor, li arribava. Sant Joaquim Maria Martínez Roura.
Bé, amics, novament se'm torna a demanar que parli de la Charo Espinosa. Ho vaig fer-ho el dia del seu enterrament i del seu funeral, em sembla que bastament, i avui només voldria recordar que en els 31 anys que jo porto treballant en aquests mitjans i en aquesta casa, lògicament, haig de reconèixer que entre les persones amb qui més m'he identificat i més amistat he viscut és amb la Charo, el seu marit Antoni i altres companys. Amb la Charo he viscut moments molt crucials de la seva vida, Potser us podria dir que tots. Ella, quan tenia un problema greu, quan tenia un problema que l'obsessionava, em cridava, em venia a veure, o jo l'anava a veure, i m'ho explicava tot. Jo he viscut, des del seu casament, a 1.200 quilòmetres de distància, perquè els hi vaig fer l'homilia del casament des d'un estudi de la RAI i ells casant-se a la cripta Gaudí de la colònia Güell, he viscut el naixement del seu fill, he viscut les vicissituds del seu matrimoni, la comunió del seu fill i el començament de la seva inexorable malaltia. Aquesta l'he viscut molt de prop. He intentat en tot moment estar al seu costat. He intentat, per indicació dels seus familiars, donar-li sempre ànims, obrir-li sempre una porta a l'esperança. Però si un moment he tingut difícil a la meva vida, va ser quan em van telefonar dient que la Charo em demanava perquè es volia confessar i volia rebre de mi la unció dels malalts. Ella mateixa era conscient de la gravetat del seu estat. Jo la vaig confessar, però no li vaig donar encara la unció dels malalts. L'endemà estava dubtosa, li van dir que no li havia donat la unció, ella no s'ho creia, em va tornar a cridar, li vaig explicar el perquè, va quedar tranquil·la, i quan li vaig donar la unció, ni ella em coneixia, ni jo li vaig poder parlar. Però aquells moments finals de la Charo, vaig tenir la satisfacció d'haver compartit una vida amb una persona que em va estimar molt, que jo la vaig estimar molt, i que em sembla que ha marxat cap a l'altra vida, no tenint cap motiu de pensar que jo l'he defraudat mai.
Avec la mer du Nord, au dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien.
Les intervencions que anireu escoltant segueixen un ordre cronològic d'estada a Ràdio Nacional d'Espanya. La decana de les locutores, Maria Esther Jaumot.
Querida Charo, Rosarito, como si fuera ayer, te veo entrar en la radio con tus calcetines cortos y tu risa quinceañera, de pura primavera, joven, fresca, ansisadora, y tu ramillete de esperanzas y de ilusiones. ¿Se cumplieron? No. No quiero hablar de tu gran profesionalidad, de tu bien decir, de tu irrefrenable vocación de gran locutora, de tu categoría. No quiero hablar de aquellos programas a los que diste vida y voz, de tu imborrable paso por la 5, la 1 y la 4, nuestras entrañables emisoras. No, no quiero hablar de valores, de tu belleza y elegancia en los premios Sant Jordi. Ese balance, esa escala de valores, la harán personas más cualificadas que yo. Yo quiero hablar de aquella niña que se fue transformando en mujer madura, reflexiva, encantadora. Mi cartita es para seguir nuestra charla con mi perspectiva de amiga, de compañera, de madre, tal vez. Con la tuya decíamos, hoy mi niña está mejor. Aquella niña llena de entereza, callando su dolor, con sus ganas de estar bonita. Te fuiste por la puerta grande de la radio, en pleno triunfo. Tu voz todavía restalla en el aire. La Cabis y la Reque se han quedado suspendidas en una nube y ya no lloran. Cada día buscan en el locutorio el regalo de tu amistad. Pero se ha hecho el silencio de la radio que habla. El silencio que tú llenas todos los días desde tu estrella luminosa. Amb un record que muruseix. Hay una cosa que quiero destacar en este balance de tu corta vida, corta por juventud, densa por trabajo, tu estatura humana, tu ternura, sin salpicaduras de envidias ni vanidades. Con sensibilidad conmovedora, le pediste al padre Martínez paz interior, ayuda para subir hacia arriba a gran velocidad. ¡Qué diálogo más hermoso debió ser! Y te fuiste para seguir allí la gran aventura de la radio junto a Los Ángeles. Tus amores de la tierra y de la radio se han hecho ya eternos. Desde tu dimensión celestial das consuelo al desconsuelo de tus padres. Das luz a tus Tonis que recorren otro camino lleno de tiernos recuerdos. Charo, ¿recuerdas cuando me dijiste: ya no me llamarás más Solete? Se me ocurre una pregunta. ¿Verdad que en el cielo también hay Soletes? Espero tu respuesta. ¿Te quiere, María Esther?
María Matilde Almendras.
M'agrada. M'agrada parlar de Rosario Espinosa de los Monteros. Charito, Charo, Rosarito. La coneixíem així, tots els que l'estimàvem. I m'agrada parlar d'ella perquè suposo que des d'allà on és està seguint la trajectòria de les persones que l'estimàvem i que parlàvem. Com si ella estigués aquí al costat. Com si parléssim veu a veu tantes i tantes vegades. M'agrada parlar d'una persona que va estar parlant per tots vosaltres, amics oients, durant tant i tant temps. I que va estar compartint les tasques de la ràdio, Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4, Ràdio 1, amb tots nosaltres. M'agrada parlar-ne perquè no vull que es pensi que l'hem oblidat, ni l'oblidarem mai. Mai no es pot oblidar a una gran professional, a una gran amiga, a una gran persona. A ella li agradava el teatre i potser anava per actriu, però la ràdio va xuclar la seva vida. Tot i amb això, tantes i tantes vegades, quan jo estava dalt d'un escenari, havia vingut, havia assegut a les butaques, havia aplaudit, havia dit que li agradava el que estàvem representant. Ja, Rosarito. Roser, estem amb tu, avui i sempre. Jo espero que estiguis aquí, ara, mentre estic parlant, al meu costat. Gràcies.
Un home que ha experimentat en carn pròpia la sobtada absència d'éssers estimats. Josep Fèlix Pons.
Ens has deixat sols. Així, d'una manera tan senzilla i tràgica, tenim un buit que no sabem com plenar-lo. Són quasi 25 anys de treballar costat per costat, i això arriba un moment que condiciona la manera de ser de la gent. Hi ha feines en què els treballadors són al mateix lloc, però cadascú fa la seva. Aquí, a la ràdio, tot és diferent. Estàs 6 hores sempre al costat d'una persona, i amb molt de temps per enraonar. La Charo era dolça, però ferma quan el cas ho demanava. No tenia mai un no per ningú. Era un veritable plaer el poder ser company d'ella, sempre amb els ulls oberts, per anar aprenent cada dia més, per ser útil als oients, perquè la seva feina no fos mecànica, sinó tendra, amorosa, que arribés a l'ànima del que escoltava com un missatge de vida, d'enlluernament de la realitat. Charo, ens has deixat sols. Com a persona ho havia aconseguit pràcticament tot. Uns pares que respectava, un marit que estimava, un fill que idolatrava i uns amics que ens sentien petits a costat d'ella. Charo, ens has deixat sols. Ella ha obtingut la tranquil·litat absoluta. Pels que aquí quedem, ens esperen hores tristes perquè ella no hi és. Sempre crec
que la terrible tristesa de la mort és pels que queden. Charo, on siguis, reza per nosaltres.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
Una de les amigues més íntimes i fidels de la nostra Charo, Mercè Requesens.
Hay una frase de no sé qué canción de los primeros tiempos de Serrat que a Charo y a mí nos impresionó y sobre ella charlamos y filosofamos muchas veces. Decía Serrat, trista como un maimés. Y esa es la realidad que poco a poco se va adentrando en nuestro corazón, que no en nuestro cerebro. Que hace mucho que ya lo comprendió. Maimés ya para charlar, o para discutir, que de todo hubo, o para recordar tantas cosas. Maimés para compartir. Maimés ya habrá razón para que prepare esas historias tontas con las que noche tras noche intentaba distraerte. Como tampoco hay razón ya para estar en guardia ante tu intuición cuando notabas el ánimo decaído. Amigueta, hoy te pasa algo. No eres la de siempre. Maimés, para verla o verte, tremendamente ilusionada y responsable, preparando la entrega de los San Jordi. ¿Sabes? Me cogí un poco la falda al bajar las escaleras y quedó perfecto. ¡Cuánta ilusión! Pero si el sentido de la amistad está en compartir contigo lo bueno y lo malo, si el sentido de la amistad está en sufrir contigo, Charo, entonces creo que hemos vencido a ese maimés y que nosotras podemos decir a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañera del alma, compañera.
Amiga, perdona si hoy me meto en...